Es frágil lo real y es inconstante. También su ley el cambio, infatigable. Octavio Paz. Vindrà l'hivern, aquest amic temut. Caldrà pensar en treure les flassades, fetes de llanes càlides d'antany. L'estiu, el sol, l'amor són fugissers. Perduren sols al fons de la memòria. Reserva natural per no morir de fred. Recorro el bosc i em porta al laberint. Roures immensos em semblen fantasmes. No trobo la sortida. El verd i el groc m'atrauen la mirada. Contrast de vida i mort. Es resisteix al verd, triomfa el groc. La natura té lleis. El cor no en té. Viatge entre fulles, es resisteix a perdre la tendresa. Estimo el vés, no pas el que és donat, sinó aquell pensat que mai pots perdre. El somni m'ha atrapat. Vull que l'hivern em retorni al misteri, de saber que en un full blanc com la neu sempre hi podrem escriure noms perduts, recobrar espais on l'amor ens desprengué. Tancar després els ulls i el full sense saber si és certa o no la vida que hem viscut. Aquest és Preludi de l'hivern, de Quima Jaume, del recull de poemes del temps i dels somnis de 1993.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Bé, bona nit, amics i amigues. Avui som dimarts 14 de juny, són les 9 del vespre, i parlem des de Puntset Ràdio, que és l'emissora municipal de Sant Celoni, i en aquesta hora només pot ser el programa de Tirant de Llibres. Fem el programa número 316. És l'últim programa de la temporada, l'últim perquè fem, ja sabeu que fem cada 15 dies, i així ens el volem, diguem-ne, patrocinar perquè tal que l'escolteu i us agradi. Bona nit, Asa.
Bona nit, Joan. Bona nit, què tal? Com han anat aquests passats 15 dies?
Mira, molt atrafegats, com sempre. Perquè,
sí, no?
Mira, qüestions familiars i tot això, però bueno, suposo que ens anem sortint.
Donem la benvinguda també a la nostra tècnica Gemma Grau. I bé, què tenim per avui, Joan, en aquest últim programa?
Sí, ara ho direm, però abans hem de dir també la careta d'entrada, diem que aquest programa es remet en diferit per Ràdio Vitamènia, emissora municipal de Santa Maria de Palau Tordera, el dilluns de la setmana següent de quan el fem aquí a Puntset Ràdio. Allà es fa de 9 a 10 de la nit i només per via ràdio al 95.5 de la FM. Per més informació, aneu a la nostra pàgina del Facebook. I ara direm una mica el que hem preparat. Començarem amb la crònica, una part de la crònica, amb l'Empar Murelló parlant des del País Valencià i des de Catalunya, i des de Barcelona concretament, Sílvia Romero. Després hi haurà una entrevista que faré jo mateix amb Teresa Roig, l'autor del llibre La Merceria, i serà una entrevista al voltant d'aquest llibre que vam parlar-ne ja fa dies. Després la Asra presentarà literatura catalana, un espai interessant. Què faràs?
Sí, jo porto teatre avui. He volgut acabar amb teatre i us porto el Lluïsa Cuniller Salgado i comentaré tres peces que es diuen El gat negre, 12 treballs i Vacants. Ai. Molt diferents entre elles, però molt, molt interessants també.
Tres llibres, s'atreveixen tot aquesta noia. Molt bé. Seguirem en Llibres a la Carta. Jo mateix us presentaré un autor de novel·la negra, el Mitchell Connelly. Parlarem de La Caixa Negra, és un dels autors bestsellers a Estats Units, bàsicament, i el Francesc també parlarà sobre un llibre d'Antoni Carré Pons, És l'amor que mou el cel i les estrelles. Seguirem amb la crònica, amb Franja de Ponent, amb Octavi Serret, que farà una entrevista, una crònica des de la Franja, i des de les Illes Balears i Vitiosses, en Pau Badella ens acabarà d'explicar les novetats de les illes. Seguirem amb el noticiari i després l'Arsa acabarà amb la frase i amb això acabarem el programa.
La crònica.
ja tenim els nostres micròfons, la benvolguda companya del sud, estimada Empar Murelló.
Hola, molt bona vesprada, meus companys del nord.
Bon vespre, Empar.
De l'est i de l'oest, de la França i de les Illes.
Exactament, les cançons diuen.
Com esteu? Ahir el darrer programa, què en dieu?
El programa d'aquesta temporada.
Exacte, el darrer no, que continuï.
Heu recomanat molts llibres o què? Heu contat moltes coses ja? Encara no.
Estem començant ara.
Esteu començant.
Sí, comença a les 9, però encara no hem tingut temps de presentar tot el que farem, però encara no hem entrat en matèria ara. Després de tu i de la Sílvia hi ha una entrevista amb la Teresa Roig, per exemple, que feia...
A veure què en contareu. Aniré a veure què en contareu.
Coses molt interessants sempre. I en Joan sempre ens porta coses molt, molt curioses.
Què ens vols explicar? A veure.
Mira, jo us volia explicar... Volia parlar-vos de llibres, però després no he pogut resistir-me a la idea de contar-vos altres coses també. Després, com que els llibres també faran els meus companys i les meves companyes, dic, a veure, doncs els contaré alguna cosa. Sobretot perquè ahir a Barcelona, crec que el dia 16, es presenta el llibre, vaig a dir-te quatre coses, ahir a l'Espai del País Valencià.
Sí.
I dic, això s'ho hauré de dir a aquesta gent. Diu, i tu què en saps dels dinosauris de Morella a les Salines de Torrevella? És la presentació d'un llibre amb CD i crec que, bé, jo li feia caure perquè suposo que igual algú en parlarà d'això mateix, no? De l'Espai País Valencià.
On és aquest espai del País Valencià a Barcelona?
Mira, jo sempre el poso en la plaça de Sant Just.
Per Sant
Just. No està ahí. Saps quina te dic? La que baixa el carrer Sant Jaume de la Generalitat cap a
Vilaitana.
Cap al Born, diguem-ne.
Ah, al Born. Al carrer Princesa.
Sí, a la dreta, que puja un carreret estret, sí. I va una placeta, que és la placeta Sant Just. Jo sempre el poso ahir, però sé que no és ahir. Ahir vam fer una vegada uns actes en una exposició, jo vaig anar i m'he quedat amb el rotllo de que és ahir, però que ahir no estan ubicats.
Però ja mirarem si els nostres serveis tècnics es poden descobrir on és exactament l'Espai País Valencià. A veure si durant el programa ens en podem trobar.
Crec que ja ho hem parlat altres vegades, crec que ja us ho he dit. No sé si acabaven d'estar del Raval cap ací, cap al Liceu. Ja no ho recordo, francament no ho recordo.
Un dia podíem acostar-nos-hi, per això ho deia.
Clar que sí, fan coses xules. Mira, a més, aquesta setmana passada, al claustre de la Nau, de la Universitat Vella, aquí a València, s'ha inaugurat una exposició d'Isabel de Villena. Aquest any és l'any Isabel de Villena, almenys així a València ho celebrem així, estan fent-se exposicions, estan editant-se llibres, la revista SAO hi va dedicar, crec que el número fa un parell de mesos, l'especial d'abril, pot ser que fora, o de març, no ho recordo exactament, i ahir trobareu un grapat també d'articles sobre Isabel de Villena des del punt de vista literari, però també... des d'un punt de vista més de la historiografia i, en fi, hi ha un poc de tot. Hi ha entrevistes amb el Hauf, amb Rafa Roca, Vicent Escartí, que són professors de la Universitat de València. Crec que és un número molt especial, la veritat. I, doncs, si voleu acostar-vos, de moment continua l'exposició, se va inaugurar la setmana passada i estarà encara un temps. Per què vingueu a veure aquesta exposició? Sabeu que aquesta casa és casa meua, però també és casa vostra. Més coses.
Deixa'm dir una cosa, de recordar-te que Isabel de Villena figura a tots els textos de la literatura catalana d'aquí, fets a Barcelona, com una autora important. Vull dir que també l'hem explicat, els que som ja del ram, diguem-ne, que hem parlat d'aquesta autora i per tant, la gent li ha de sonar d'alguna cosa, suposo.
I una dona d'aquella època, no? Doncs
tota
la vitalitat i tota la producció i la força d'allò que diu i com ho diu i, en fi, molt interessant, la veritat que molt interessant, no s'ha de perdre. Però ja això ho deixa. Després tenim els 30 anys de Bromera. Fan un concert solidari, ve el Pep Jiménez Botifarra, està la gent del Bena Teatre, en fi, hi ha un poc de tot. Això serà el dia Sant Joan, si no recordo malament.
Vaja, m'ho sap.
A les 8 de la vesprada, el dia Sant Joan no, mentira, el 29 de juny, a les 8 de la vesprada, al Teatre Principal. Fan 30 anys i allí hi haurà diversos artistes convidats, crec que també hi va el Miquel Gil, l'Ahmed, que li acompanya sempre al Miquel Gil també. En fi, estarà per a col·laborar i poc de tot allà. Record tant les entrades a la venda també per al Palau de la Música, perquè sabeu que Raimon està de concerts especials pel País Valencià, que no el deixaven moure's massa, no a la ciutat, i el darrer concert, que serà així a la ciutat cap al Nadal, pròxim a les dates de desembre, doncs ja estan aquestes entrades, que no sé com van, però van i van. I després, ja que he nomenat a Bromera, no volia estar-me el darrer programa d'anar-me'n sense comentar-vos a una altra cosa. I és que l'editorial Sembra, que ja fa l'aniversari de 2 anys, ha publicat molts llibres, i d'alguna manera recomanar-vos els llibres de l'estiu, però dic, ha fet un camí molt xulo amb publicacions molt interessants, algunes més diverses o més d'un altre punt de vista de la divulgació, però hi va començar amb Totes les cançons parlen de tu, i recordeu que després han tret un llibre sobre les víctimes del metro i l'accident del metro, que era lluitant contra l'oblit. Han tret un llibre sobre el que va passar en RTVB, de ficció, que era el Vertigen. Ara està més que mai, crec que no sé quantes mil edicions han tret de L'amor fora del mapa, que és un llibre musicat, amb poemes d'Estellers, amb el rock Casagrán, amb Borja Penalba, en fi. Tenen un poc de tot. A mi m'agradaria recomanar El correr sense por, que és un llibre sobre la història d'una xiqueta, no recordo, de Somàlia o d'Etiòpia, que no la deixen concursar per una sèrie d'entrebancs, no només perquè és dona d'un país procedent, sinó també per allò de fanatismes religiosos i culturals, i bé, i com s'ho fa per a concursar i per a participar en competicions, no? I bé, jo crec que una de les coses més xules que està a punt de treure el Sembra Llibres és l'aniversari del Roald Dahl, els millors relats de Roald Dahl. Roald Dahl, a mi m'encanta llegir tant,
un gran autor, sí.
Riures, i m'ha arrencat tanta tendresa, i ara ells estan a punt d'editar això, justament en l'aniversari del seu natalici, i crec que era una bona recomanació per a l'estiu, sense oblidar-nos de, doncs això, del llibre de les bèsties, de quines coses que han fet. Jo que sé, és que han fet tantes coses tan diverses, tan boniques i tan interessants. Van escriure El cantamapes, El viure, morir i nàixer a Gaza, que jo també he parlat prou a la ràdio, El llibre de l'Ovidi, Un obrer de paraula, sí. el de Ri de Luca, El de la paraula contrària. Han fet tantes coses, i crec que és un camí encara molt curt, però crec que ha sigut una editorial que sí que es manté fidel un poc als seus objectius, i crec que està proporcionant títols molt xulos. Així que avui li he fet un poc de publicitat en les recomanacions dels llibres de l'estiu, i no sé, m'agradaria que li fereu una ullada, si no us conegueu.
Ampar, ja tenim l'adreça de la casa de l'Espai del País Valencià.
Compte'm això.
Aquí tenim una efectivitat total. Es diu Casa València i està al carrer Còrsega 335 principal. I això és el barri de Gràcia. Això és el barri de Gràcia. I hi ha una adreça web que són www.espaipaisvalencià.org, sense accents, evidentment. Per tant, de la gent que vulgui anar, doncs, pot anar allà i pot saber, doncs, les activitats que fan.
Exacte. De tant en tant ens deixem caure amb les músiques, amb els llibres, amb aquelles coses.
Doncs molt bé, en part, doncs, estem molt contents de tornar a sentir. Esperem que ja ens veiem abans que acabi abans que torni a començar la temporada que ve, sí, ens veurem segur.
Ens veiem, ens retrobem segur
aviat abans
de començar la temporada, i ja xerrem per reprendre aquesta temporada en força, i ja veure com s'ho fem.
D'acord.
Vinga. Una abraçada a tots per allà dalt.
Una abraçada, en part.
Moltes gràcies.
A tu.
I esperé que els nostres oients estiguin satisfets i ben pagats de tots els llibres i de totes les recomanacions literàries que els fem.
Molt bé, doncs moltes gràcies.
Molt gràcies.
Una abraçada.
Bon estiu.
Adéu, bona vesprada.
I ara tenim el Silvio Romero des de València, des de Catalunya, vull dir. Des de València és l'Empart. Parla des de Barcelona i ens donarà informació sobre les activitats que es fan a Catalunya, fet o escrit o parlat des de Barcelona.
Bon vespre des de Barcelona. Preparats per començar l'itinerari de la corresponsalia? Doncs som-hi. Començarem per anar cap a Vic, a la comarca d'Osona, on el proper divendres 17 de juny s'inaugura l'exposició i projecció de poesia visual Eloqüències, de Toni Prat. Toni Prat, per si algú no el coneix, és un poeta visual, escriptor i fotògraf nascut precisament en aquesta població esmentada, a Vic. En el seu haver compta amb la realització de diverses exposicions, tant col·lectives com individuals. També cal dir que ha guanyat diversos premis i ha participat en les Jornades Internacionals de Poesia Experimental del MACBA a Barcelona. Doncs bé, el 17 de juny i fins al 11 de setembre podrem visitar l'exposició Eloqüències, basada en el seu llibre de poesia visual. I cal dir que la seva poesia visual és transgressora i juga amb l'humor, amb la ironia, amb la paradoxa. Tres conceptes que són claus i que li permeten denunciar tot allò que per un o altre motiu l'indigna o el commou. Bé, això serà a l'Escola d'Art i Superior de Disseny de Vic i per conèixer els horaris de la visita de l'exposició us adreço a la web de Vic, capital de la cultura catalana, que és www.viccc2016.cat. I si m'ho permeteu, ara tornarem cap a Barcelona. En una anterior corresponsalia us vaig informar d'un recital en homenatge al desaparegut Carles H. Mor. Avui, encara fent referència a aquest poeta, us convido a que assistiu a la presentació del poemari No ben bé, que, segons paraules de Jordi Marrugat, que prologa el llibre, sense voler-ho, s'ha convertit en un poemari pòstum, ja que hi estaven treballant quan Carles H. Mor va morir. Aquests són, doncs, els darrers versos que ens ha legat. La presentació tindrà lloc dins les activitats culturals de l'Original, del carrer Ferlandina, de Barcelona, com he dit, i l'acte està programat per dimecres 22 de juny a 8:45 del vespre. Si necessiteu alguna altra informació, podeu entrar a la web d'aquest espai, de l'Original, que és www.restauranteoriginal.com i visitar a partir d'aquí el seu blog. Passem a una altra informació i tornem a marxar de Barcelona per anar aquesta vegada cap al Museu de la Garrotxa, que, com ja sabeu, es troba a Olot. En aquest museu, el proper dissabte 18 de juny, s'inaugura l'exposició Agustí Centelles, Retrats de Guerra, l'exposició que romandrà en actiu fins al 21 d'agost. D'Agustí Centelles podríem estar parlant llargament, però per no estendre'm més del compte, només comentaré que va ser un fotògraf català considerat un dels pioners del fotoperiodisme modern a Europa. I les seves imatges són de les més representatives i famoses de la Guerra Civil. L'exposició el que intenta és posar rostre als protagonistes de la Guerra Civil espanyola, una època tràgica i transcendental de la nostra història, que no hem d'oblidar i en la qual es va implicar tota la població. De fet, Daniel Giralt Miracle, crític, historiador de l'art i comissari d'aquesta exposició, destaca que si aquestes fotografies han passat a la història, no és només per la seva gran qualitat, sinó perquè Centelles tenia un olfacte periodístic que li permetia percebre els moments que farien història. Bé, l'exposició Agustí Centelles, Retrats de Guerra, té lloc del 18 de juny fins al 21 d'agost, al Museu de la Garrotxa, a Olot, i per més informació podeu entrar a la web de l'Ajuntament, www.olotcultura.cat. I amb aquesta exposició Agustí Centelles, Retrats de Guerra, poso el punt i final a la corresponsalia del programa d'avui i també de la temporada. Que passeu un molt bon estiu, que gaudiu molt de les lectures i ens retrobem en uns mesos, de nou, a Tirant de Llibres.
Estàs molt bé, gràcies per la teva col·laboració, Sílvia, i esperem veure't, diguem-ne, a la temporada que ve. Però en tot cas hem d'esperar que passi l'estiu i que tinguis unes bones vacances a tu i a tota la gent de les teves interessants, diguem-ne, informacions que ens dones. Fins llavors.
Literatura catalana.
Doncs bé, ja estem aquí amb Lluïsa Cuniller. És una autora de Badalona. Bueno, està entre Barcelona i Badalona. I, bueno, és una autora dramàtica, diguem-ne. O sigui, el que ha escrit molt és teatre i moltes de les seves obres, que també el presento aquí, s'han representat ja, però, bueno, per exemple, un és l'any 1993, l'altre el 1992, una mica antic, però esperem que la renovin. Jo es porto El gat negre, 12 treballs i Vacants. Tots tres són obres teatrals molt diferents entre elles i també que de diferents èpoques, no? S'enquadren en diferents èpoques en les històries de diferents èpoques. Per a la primera, El gat negre, ens traslladem als anys 30 a Alemanya en una pensió que precisament es diu El gat negre. I trobem a dues dones, trobem a un pianista, trobem a un home, trobem a l'acompanyant d'una dona. Mai sabem a les seves obres els noms, no posa noms a ningú. Tota obra teatral, la primera pàgina t'explica quins personatges hi ha, la situació i tal, pues, els personatges és dona 1, dona 2, sí, home, acompanyant.
S'estalvia els noms.
Exacte. Jo crec que ho fa perquè potser assignar un nom a aquests personatges, vulguis o no, per exemple, tothom coneix una Anna o tothom coneix una Maria, no? I llavors, doncs, vulguis o no, els lectors es transporten en aquesta persona que coneix, no? I pot fer com similituds i referir-se a gent coneguda. D'aquesta manera, jo he interpretat, no?, que ho fa d'aquesta manera per ser més obert.
Però una cosa, una pregunta. Llavors, el teatre mai s'adreça una a l'altra pel nom?
Sí, mai.
No surt cap
mai.
Nom?
No.
No dic tu, Joan, no, mai. Res això.
Mai. Per exemple, en aquest El gat negre sí que hi ha diàlegs i tal, i no es diuen el nom, però bueno, sí que fan referència a noms de gent que coneixen, per exemple. I, per exemple, a l'últim, que és Vacants, que ja us l'explico ara, són historietes. Són 6 historietes diferents. I sempre s'alterna la figura de l'home i de la dona. Són com diàlegs d'entre un home i una dona, independentment de la relació que tinguin. Trobem des de dos amics que es retroben des de fa molt de temps fins a dos desconeguts que estan en un hotel i coincideixen en el solàrium de la piscina. O sigui, però mai no es diuen el nom, ni es presenten ni res. És molt interessant perquè crec que d'aquesta manera focalitza l'acció del teatre, no? I focalitza la personalitat directa, no? Vas descobrint com és el personatge a través del que diu, perquè sempre, clar, evidentment, sempre són diàlegs. Llavors, en aquest de Vacants el vaig trobar molt interessant, però en aquest de Vacants el primer és només un home, val? Però se suposa, està com parlant per telèfon i se suposa que està parlant amb una dona, perquè tots els adjectius, per exemple, són femenins. I llavors, clar, la posada en escena, diguem-ne, són sempre dues butaques en aquesta obra teatral. Dues butaques. També trobem una altra, que és la de 12 treballs, que aquí només hi ha el diàleg entre dues dones i que sempre estan assegudes en un banc, però no en un banc qualsevol, sinó d'una estació de tren. Llavors, també l'ambientació de la obra de teatre ja fa posar-te en la situació de quina mena de diàlegs poden tenir, no? Clar, Vacants no, perquè Vacants és una sorpresa en cada historieta. Però El gat negre i 12 treballs, més o menys, pots imaginar-te, no? Llavors, bé, el que us comentava, El gat negre és una pensió d'Alemanya dels anys 30 que es diu així, i podem entreveure una mica, a través dels diàlegs, la pujada del nazisme. Fa referència als discursos, no em sortia, els discursos de Hitler per la ràdio, els himnes que els obligaven a cantar o, bueno, a aprendre's, no? I té tot una mica d'aquest ambient pessimista, no?, d'aquella època, però també una mica, com dic jo, que no s'esperaven, no? Té com una sensació de vivim el que ens ve i ja està, no?
Ja, passem.
Sí, exacte. Llavors, tenim el pianista que es troba un cargol dins del piano i que el mateix cargol després... Són els objectes més petits en aquesta obra que et fan reflexionar. El cargol està dins del piano, una dona el treu i llavors entra l'acompanyant i el trepitja. M'entens? O sigui, és en plan, has salvat un ésser humà, però després el trepitjaran un altre cop. Llavors, el 12 treballs, Vacants ja us l'he comentat, 12 treballs són dues dones que es troben sempre en el banc de l'estació per conversar. Però no conversen de coses banals, diguem-ne. Aquest llibre em va agradar molt perquè es caracteritza per les endevinalles que té. Té moltes endevinalles. Allò que té moments d'infantilisme, diguem-ne, en aquest sentit, no? De dir una endevinalla i no el saps, sí, segur, et rendeixes, no sé què. Però després sí que reflexionen sobre la vida bastant, bastant profundament. I bé, en resum, el recomano molt. M'agradaria veure-les en una obra de teatre, de debò, per exemple.
Representades, clar.
Sí, 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 perquè clar, es van representar a la de 12 treballs. Diu que la companyia Teatre de Text va fer una preestrena de l'espectacle Lleida a la Sala Boulevard durant el mes de març de 1998. I clar, després es va representar a Sitges. Llavors, clar, és de fa bastant, no? Però espero que recuperi alguna companyia de teatre perquè són molt refrescants i també et fan pensar. És el que m'agrada a mi, que facin pensar els llibres, no? Bé, us comento una mica les editorials i tot això de les obres de teatre. La del Gat Negre i la de 12 treballs és Teatre de Butxaca.
Es diu així, l'editorial.
Sí, l'editorial Teatre de Butxaca i és de Pagès Editors. Són obres teatrals de 60 pàgines, són molt curtetes. I la de Vacants és 3 i 4 teatre.
De València.
Sí, sí, sí. Llavors, doncs bé, com us he dit, Lluïsa Cuniller neix a Badalona el 1961, és dramaturga, i bé, el Premi Born de Teatre del Cercle Artístic de Menorca li va concedir l'any 2011 el premi aquest per l'obra El Temps, i també el Premi Frederic Roca de Teatre el 2014 per La Boira. Així que us el recomano molt i esperem que la recuperin.
Molt bé, doncs.
L'entrevista.
Molt bé, amics i amigues, a l'espai de l'entrevista d'aquest programa d'avui fem una entrevista a Teresa Roig. Quan fa dos programes vam fer la ressenya del llibre La Merceria, ja van donar un breu resum de l'obra de l'autora. Ara la repetirem perquè sigui així una mica de pròleg aquesta entrevista, no? Teresa Roig, molt ràpidament, va néixer a Igualada el 1947, ha treballat en diversos mitjans de comunicació i ha obtingut diversos premis literaris. Les obres publicades fins ara són L'herència dels cors, del 2008, Pa amb xocolata, el 2009, El primer dia de les nostres vides, el 2010, El bloc de Lola Pons, el 2011, i L'arquitecte dels somnis, del 2013, i La merceria, que és el llibre que vam comentar, de finals del 2015. Per tant, és un llibre que fa molt poc realment que ha sortit. Gràcies, Teresa, per ser tian de llibres i per tal de parlar-nos del llibre La merceria.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Vinga, si et sembla, comencem, perquè ja saps que el temps aquí sempre es tira a sobre. A veure, la primera...
Un petit apunt volia fer, que vaig néixer el 1975, que heu dit 1947.
Ah, doncs...
Soc una mica més jove.
Sí, sí, tant. Doncs no sé com és que hi ha hagut aquesta esterrada. És que potser la vaig repetir fa un mes que vam fer el teu llibre i vaig tornar a dir jo.
Amb el temps que... ja passa de formes curioses, però tant, potser no.
No, em disculpo, perquè deu ser un error.
Cap problema.
A veure, la primera cosa que volia preguntar-te és, s'acostuma a dir que l'últim llibre és el millor. Si creus això, per què La merceria seria la millor? Quines diferències hi ha amb els altres llibres que has fet fins ara? Quina característica, diguem-ne, marca aquell diferent dels altres?
Doncs potser perquè és el sisè llibre que publico i tinc l'experiència, diguem, del que he après en els anteriors, tant a nivell de documentació com de parlar amb gent gràcies a la qui recapta informació, com a l'hora d'escriure'l també. No sé si és el millor, de fet, segur que és el millor que he pogut fer en el dia d'avui, diguem-ne, no? O sigui, millor del que està a La merceria no podia ser segur. No sé si és el millor de tots els meus llibres, jo també sóc una qüestió de gustos, perquè depèn amb qui parles, del lector que et diu, et diu sí. Un llibre o et diu un altre, és molt, molt particular això.
A part de ser una novel·la d'una nissaga, també la podem considerar sentimental, tenint com a personatge central la Mercè. D'on surt aquest personatge tan entranyable i que ha seduït a tantes persones lectores?
Doncs suposo que és una mica un collage de moltes dones que he conegut al llarg de la meva vida i que he volgut homenatjar, diguem, en aquest escenari, que és la Merceria, de que són això, són dones lluitadores, que supervivents, que tiren endavant la família, que estan sempre al capdavant de tot el que poden i tant passi el que passi, sempre surten endavant, no?, amb elles i els seus. I volia fer aquest homenatge amb aquest tipus de personatge i també en aquest ofici, per això la Merceria, no?, que és aquest ofici de l'atenció al detall i la cura de les petites coses, que és una cosa com molt a vegades oblidada, i més en els temps que corren avui en dia amb les presses que sempre tenim.
I clar,
la Mercè havia de ser la Merceria, no?, de la seva botiga.
Sí, per ser Merceria, però també perquè és una dona, com tu dius, lluitadora, perquè en té de problemes, eh? Tota la novel·la parla dels incomptables d'alta a baixos que passen per allà entremig i que ella se'n va sortint, al final acaba sortint-se'n de tot, no? En aquest relat...
Sí, d'una forma o altra, però clar.
Sí, d'una forma o altra, sí, clar. Sempre és una mica a vegades relatiu. Aquest relat d'àvia, mare i filla que lluiten contra les circumstàncies i se'n surten, suposa a la dels homes que o són força desgraciats o infeliços totals. Per què has fet aquest plantejament? Hi ha alguna tesi al darrere de tot plegat? Que és que les dones triomfin i que els homes no els hi vagi tan bé, diguem-ne.
Doncs, home, jo penso que els hi va, a tots plegats, homes i dones, els hi va a vegades millor, a vegades pitjor. El que sí que alguns mercers m'havien renyat, perquè la veritat és que a nivell de documentació vaig parlar amb més homes mercers que amb dones, i finalment la novel·la van sortir més protagonistes, les fèmines, diguem-ne, que ells, no? I aquí em deien, ostres...
La novel·la està escrita en un estil molt personal, fet de frases curtes o molt curtes. Aquest podríem dir que és una característica del teu estil o és que et surt així? La forma d'escriure, no? Fet pum.
Les dues coses. M'agrada molt, jo sóc molt concisa i molt directa, jo personalment a la vida real, i per mi el lirisme, això, la literatura, com més breu i concís és, més concentrat, no? I la veritat és una mica així, ens la compliquem per inèrcia, però per mi és això, és senzilla i és directa, no? I la forma d'escriure sí, sol ser així bastant a la mèdula, vaja.
O sigui, t'estalvies coses, diguem-ne, sobreres, no? I vas a l'essència de la qüestió que tractes. El teu cognom
sí,
és...
Sí, perquè com a lectora tampoc m'agrada gaire trobar palla, llavors, i com a escriptora, ja. com a lectora no m'agrada, i com a escriptora, si no és necessari i vital pel lector, doncs prefereixo treure-ho, la veritat.
El teu cognom és el d'un protagonista. Tinc entès que vas anar a cosir una merceria de petita i parles de la Gerena Punt, que va ser una de les empreses més importants d'Igualada, que és d'on ets. Fins aquí podem dir que la història d'aquests contes, d'aquesta novel·la que expliques aquí, és autobiogràfica?
Autobiogràfica ben poc. Però sí que sempre en tots els meus llibres aprofito per fer petits homenatges als meus orígens, a gent que he conegut, sempre hi ha petits homenatges camuflats, no? En aquest cas vaig voler fer un petit homenatge al gremi textil de la meva ciutat natal d'Igualada, però a part d'això hi ha alguna anècdota familiar molt distant, diguem-ne, no autobiogràfica en la novel·la no hi ha més. Sí, hi ha dels diferents mercers i merceries amb els que he parlat, anècdotes, històries i coses que en molts casos eren comuns en les diferents botigues amb les que he parlat, des de Cal Perico d'Igualada fins als de la Selecta de Barcelona, doncs diferents merceries que m'han transmès la seva experiència d'això de relleu generacional, del negoci i de l'ofici, vaja, de l'estima per l'ofici.
Bé, a banda del text ha causat força sensació la portada. Molta gent que no l'ha llegit, que no l'havia llegit, s'hi ha interessat per això. Com ho veus tu mateixa? Creus que és encertada aquesta portada també o creus que no? Ah, que sí?
Sí, la veritat, perquè em va enamorar. La primera que la vaig veure, dic que és ben bé la portada d'aquesta novel·la. És molt bonica i és preciosa, és que és preciosa.
És el primer que et fixes en un llibre quan vas a comprar-lo, no la portada. Perquè, clar, no l'has vist, no has tingut temps d'obrir, no has vist la contraportada i veus només el que hi ha davant. I, clar, aquella portada de la Merceria realment és vull dir, estava molt ben feta, molt ben triada, no?
Sí, aboca l'univers que és la Merceria, no? Que és un univers infinit de teixits, textures, colors, fils, agulles, de possibilitats, no? És un univers de possibilitats que per mi va ser el punt de partida d'aquesta novel·la, el recordar quan hi anava a cosir de petita i això, no? Les excursions a la Merceria, que era com, ostres, aquí tens de tot, de tots els colors, de totes les formes i pots fer el que vulguis, no? I clar, per mi aquest record era molt bonic. I aquesta portada la boca una mica això, no? Aquest univers de possibilitats que tens per davant a la vida i bueno, en aquest cas són tres generacions en el cas d'aquesta merceria, vaja.
Bé, tens algun nou projecte pensat, algun llibre nou, o estàs escrivint alguna cosa nova, o de moment estàs prenent un descans?
Doncs ho estic fent tota alhora. Estic, per una banda, estic descansant quan puc, estic llegint molt perquè quan no estic en un projecte en concret procuro llegir, que és l'únic moment en el que puc. També estic reescrivint, estic pensant ja en coses que em volen néixer projectes nous, estic enmig de tot ara. Estic fent-ho tot i no fent res al mateix temps, vaja.
No, perquè estava mirant la llista de llibres que abans hi he esmentat, i esclar, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, i ara estem al 2016, i clar, vull dir que quasi que fas un cada any, no? Per això t'ho he preguntat, perquè si hi havia alguna cosa...
Sí, no, i a més també tinc coses fetes, perquè clar, vaig començar a publicar que ja feia anys que escrivia, de fet sempre he volgut ser escriptora, i llavors clar, ja tenia coses al calaix i de fet encara en tinc un munt que de tant en tant m'ho miro, hi ha coses que se'm van a la paperera directament i coses que surten a sobre a l'escriptori, vaja.
Molt bé, doncs vinga, gràcies per ser doncs aquí a Tirant de Llibres, esperem retrobar-nos quan tornis a publicar un llibre nou, eh? Aquí ja parlarem aquí i llavors ja ens sentirem una altra vegada.
Molt bé, doncs gràcies a vosaltres i fins la propera.
Molt bé, una abraçada i fins aleshores.
Que vagi bé.
Llibres a la carta.
Bé, dins de l'espai de Llibres a la carta presentem primer de tot una obra de Michel Connelly, La caixa negra, editorial RBA La Magrana, col·lecció La Negra, número 34, Barcelona 2013, 365 pàgines, 20 euros en format paper i 10 euros si es compra aquest llibre per internet. No té format digital, eh? Així com els altres que havien comentat. Sí que tenia, aquest no el té. No el té de moment. Michel Connelly va néixer a Filadèlfia el 1956. És un dels autors nord-americans de gènere negre amb més exemplars venuts de l'actualitat. És un best-seller d'aquests típic que ven milers i milers de llibres. Aquest és un periodista amb una àmplia experiència en successos. Va començar a escriure ficció a partir de les seves vivències als carrers de Los Angeles. La seva primera novel·la, The Black Echo, va mereixer un Edgar Award i va introduir la figura del que esdevindria el seu personatge fetitxe, l'inspector Harry Bosch, que té un nom ben català, per cert.
Sí, no?
Per ser anglès, Bosch, que fins avui ha protagonitzat 18 obres, eh? Per tant, porta ja una llarga carrera. Després de 20 anys d'una carrera d'èxits, Connelly s'ha convertit en un habitual a les llistes de bestsellers amb més de 50 milions d'exemplars venuts a tot el món i traduït a 40 llengües. La seva darrera novel·la, La caixa negra, ha estat guardonada amb el 6è Premi Internacional RBA de novel·la negra. Cal dir que aquesta és l'únic volum que tenim en català, eh? Tot i que en té més de 20 o 18, hem dit, doncs aquesta és l'única que hi havia en català.
I en català què tal? T'has informat si ha tingut èxit en català?
Sí, també, sí, clar.
Val.
Sí. Ha començat l'èxit.
Doncs a veure, exacte.
Ha començat perquè és la primera vegada que es publica.
Per això, a veure si continuen a traduir els altres.
Sí, esperem que això transcendeixi una mica i posi l'editorial, diguem-ne, amb les ganes de traduir altres llibres d'aquesta col·lecció. De fet, els altres també estan per diverses editorials, per tant, no és que totes les sigui d'una editorial als 18.
Clar, per tant,
no sé si aquestes negociacions com es poden portar, no? Però seria convenient que un autor així tingués fos més conegut.
Sí.
A veure, per la seva esgarrifosa acció, la magistral construcció dels seus personatges i el seu vertiginós ritme narratiu, aquesta joia de la literatura policia contemporània està guardant el premi que abans hem dit. Quina relació pot guardar un assassinat esdevingut dues dècades enrere amb una sèrie de morts succeïdes temps després sense explicació o sense relació aparent? L'inspector Harry Bosch ha de plantejar-se aquesta pregunta quan la recerca d'un antic homicidi el porta a la pitjor època que recorda de la seva llarga trajectòria professional, les revoltes racials que van arrasar a Los Angeles el 1992. A mesura que avanci en la recerca del vell cas, mai no resolt, Bosch haurà de tornar aquells moguts dies en què la ciutat va semblar embogir i en els quals una jove fotògrafa danesa va morir en estranyes circumstàncies. I és possible que la resolució de l'assassinat comès el 92 també ofereixi resposta a altres crims sense aclarir d'ara. Aquest parentiu amb la realitat també es torna a veure amb el record de l'assalt que la policia va fer amb un grup terrorista que es deia Exèrcit Simbiòtic d'Alliberament, relacionat amb el segrest, col·laboració, sota la síndrome d'Estocolm, i alliberament de Patty Hearst, la filla d'un empresari multimilionari, un fet que vaig conèixer personalment, jo recordo. Ostres, molt bé, aquest fet és un fet real, com això de Los Angeles també
sí,
real.
Sí, sí, sí.
I va ser un grup que va sortir allà, que es dedicava a atracar bancs i a robar els rics per donar als pobres, diguem-ne.
Un Robin Hood.
Sí, però... i amb armes i tot això, no?
Clar, no.
I va segrestar doncs, la filla d'un dels magnats rics allà, i després la va introduir al grup i aquesta va participar en algun atracament, o sigui que es va integrar del tot amb el grup, no? I per tant, doncs, parla una mica, vull dir que és un llibre que parla de coses reals, no parla de coses inventades i tal.
Home, no sé si és millor la ficció o la realitat, Joan, depèn de com dius, sí. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
A banda, voldria destacar l'explicació ben humana del per què Bosch es va fer policia. El personatge. L'autor no és policia, l'autor no és. El Cromwell Connelly no és. L'autor sí, clar, el personatge es va fer policia tenint en compte que era un veterà de la guerra del Vietnam i en el rebuig que aquesta condició provocava a la majoria de la gent quan va tornar. També val la pena esmentar el greu enfrontament entre el protagonista i el seu cap, el tinent O'Toole, que marca la diferència entre l'efectivitat i la figuració, que són dos temes, diguem-ne, col·laterals, però que té importància, perquè sobretot això, perquè li pregunta la seva filla, perquè es va fer policia, perquè la filla també en vol ser.
Ah.
I això va dir, penso-t'ho bé, perquè va passar això, i per tant, doncs, a més és cert que molta gent que va tornar a Vietnam després eren molt, molt mal vistos allà.
Sí.
No van ser reconeguts com a herois, a més van perdre la guerra.
Sí,
per
sí,
tant,
sí.
Això també és veritat. Si la majoria d'esdeveniments ens agraden, també hauríem de dir que hi ha dos aspectes que caldria millorar. Un és l'accés de la música de jazz present a tota l'obra. Ja ens sembla bé que hi hagi un toc musical, com fan molts autors, com ara el japonès, amic nostre, perquè aquí en parlen moltes vegades, Haruki Murakami, i d'altres. Però un accés de tècniques jazzístiques és excessiu. Ell parla molt d'aquest tema, i autors, i fan una competició amb una altra policia, a veure quin sap més de jazz, que no calia això. Un altre aspecte és la poca profunditat de les relacions personals, especialment la que manté amb la seva filla Maddie, de 16 anys, i amb una dona de la qual n'està enamorat però que no acaba de fer el pas. Supeditades amb dues a la resolució del cas. És a dir, posa per davant de la relació personal, la resolució del seu cas. Tota la seva importància, clar, i amb una novel·la negra més ha de resoldre el cas, no?
Clar.
Però, esclar, la relació també queda afectada.
Bé, potser més endavant hi desenvolupa les relacions aquestes, no?
Sí, suposo que sí.
Sí, esperem.
Amb el que vagi sortint...
Les coses del cor sempre atrauen molt...
És un volum dividit en quatre parts que certifiquen el curs de la història i ens ajuden a seguir la trama. Blanca Neu 1942, Paraules i imatges, L'inspector pròdig i Blanca Neu 2012, perquè ja es veu, per tant, que va del 92 al 2012, passen aquests 20 anys, i que és el que passa a la novel·la, i perquè ella hi va intervenir el 92, va participar en aquells disturbis i és on va trobar aquella noia morta. A partir de llavors, 20 anys més tard, intenta descobrir qui el va matar. Sí, perquè...
Clar, en el moment devia ser molt agitada la situació.
Sí, hi havia molts disturbis. Clar. I no van poder dedicar-s'hi. Tot i amb tot, podem afirmar que Mitchell Connelly ens ofereix a La Caixa Negra una obra de trepidant ritme narratiu, una magnífica construcció de personatges en general i una trama carregada de tensió, que són les peces clau d'aquesta joia de la novel·la policíaca. Repetint la referència, Mitchell Connelly, La Caixa Negra, editorial RBA La Magrana, col·lecció La Negra 34, Barcelona 2013, 2015, hauria de dir, 365 pàgines, 20 euros en format paper i 19 euros per internet.
Bona nit.
Bona nit, tenim ja el Francesc aquí que ens parlarà de llibres a la carta.
Ai. Molt bé, doncs sí, avui a l'últim programa us he volgut portar una novel·la d'Antònia Carré Pons, una novel·la que es diu És l'amor que mou el cel i les estrelles. És una novel·la bastant recent, la primera edició la tenim al setembre de 2015, o sigui, encara no fa ni un any. Està editada a Edicions Meteora, té 215 pàgines i té un preu de 18 euros. Tu parlaves fa un moment d'una novel·la policia, Joan. Jo us he de parlar d'una novel·la històrica. Una novel·la històrica que està dividida en tres parts i aquestes parts s'enllacen les unes amb les altres. La primera part es diu València 1480, la segona part es diu Nàpols 1505 i la tercera es diu Roma 1507. Aleshores, ja us podeu imaginar que amb aquests títols d'aquestes parts l'objectiu de reconstruir l'ambient de l'època queda molt clar. Hi surten personatges històrics reals, hi surten llocs històrics reals. Us sonen, per exemple, les famoses Torres de Quart de València?
Sí, sí, sí. Sí,
doncs surten citades en aquesta novel·la i diu, per exemple, que tenen molta semblança amb el Castell Nou de Nàpols, precisament. Llavors, de Roma surt, per exemple, el Castell Sant'Angelo, el Panteó, la Piazza Navona. O sigui que, a banda de fets històrics, com per exemple les lluites que hi va haver entre els francesos, els aragonesos, els espanyols, més tard, quan van venir per conquerir aquesta ciutat. Bé, doncs, la novel·la comença amb allò que s'ha anomenat el recurs del manuscrit trobat. Això és una tècnica molt habitual. Allò que
si he trobat un llibre...
està en una biblioteca i cop i volta troba un manuscrit i aquest manuscrit és la base de la novel·la. Doncs aquesta novel·la funciona exactament així. De fet, ja sabem el final. El final és que un manuscrit, concretament el manuscrit de l'Espill, de Jaume Roig, que us sonarà, resulta que s'ha trobat a la Biblioteca Vaticana, que és on ha anat aquesta especialista. Llavors ella, juntament amb el manuscrit de l'Espill, al darrere hi troba tota una sèrie d'informacions i de documents que li criden molt l'atenció, perquè ens expliquen aquests documents, en certa manera, l'itinerari que ha seguit aquest manuscrit des de la ciutat de València fins a arribar a Roma. Si ja ho dic bé, passant per Nàpols. Llavors, ja sabem el final, la novel·la és això. El que passa que, clar, la gràcia de la novel·la no és saber el final, en aquest cas, sinó saber per quines mans de quins personatges ha passat aquest manuscrit, per quins llocs, per quines vicissituds, per on ha passat, quines dificultats ha tingut aquest manuscrit fins que ha arribat, finalment, a la ciutat de Roma. Per tant, la novel·la és una reconstrucció, podríem dir, d'aquest camí. Alerta amb el títol. El títol, no sé si us n'heu adonat, és l'amor que mou el cel i les estrelles, és l'últim vers de la Divina Comèdia, de Dante.
Ah, no ho sabia, això ja.
Doncs llavors
no,
això et demostra que no és només una novel·la, i per tant, literatura, una novel·la històrica, sinó que de fet és un text sobre literatura. Diríem que la veritable protagonista d'aquest relat és la literatura.
Metaliteratura, no?
Podríem dir-ne, sí. Penseu que la primera part que passa a València, que s'acaba, per cert, amb una mena d'explosió de pesta, d'epidèmia de pesta, es presenten els personatges, es planteja un encàrrec. Hi ha un personatge que rep un encàrrec de l'Ajuntament de València, podríem dir-ne. I és que es veu que a Nàpols hi ha un personatge que es diu el Cariteu, que és un poeta de Barcelona que fa molts anys que hi viu a Nàpols, que periòdicament compra manuscrits. I aquests manuscrits els llegeix per ús personal o bé se'n va fins a la cort del rei de Nàpols, Ferrante I, que era el fill legítim d'Alfons el Magnànim, i allà llegeixen aquests textos. Llavors ha demanat un manuscrit que sigui diferent, un manuscrit que s'allunyi, podríem dir-ne, dels cànons clàssics. I l'Ajuntament de València, després de molt discutir, ha arribat a la conclusió que el millor manuscrit que li poden enviar és el de l'Espill, de Jaume Roig. Llavors, doncs, s'explica una mica a qui se li encarregarà que porti aquest manuscrit, tots els elements de perillositat que té aquest viatge, el personatge protagonista que es diu... Grau Pere Mola, el protagonista. El que passa és que no hi ha només un protagonista, perquè la segona part del llibre és totalment diferent. Canvien els protagonistes. Bé, doncs, se'ns explica qui és aquest protagonista, se'ns explica que està enamorat d'una noia que es diu Estefania, i no diríeu mai qui és Estefania. És la noia qui decora els manuscrits, els que fa allò que se'n diuen les caplletres. Llavors, que aquesta senyora, aquesta noia, és la filla d'Isabel Martínez de Vera, que suposo que sabeu qui era Isabel Martínez de Vera. Era l'amant, podríem dir-ne d'alguna manera, de Joan Ruiz de Corella.
Ostres!
No es van casar mai perquè es veu que tenia un càrrec religiós important, Joan Ruiz de Corella,
sí.
I si s'hagués casat hagués pogut perdre aquesta, diguem-ne, aquesta dignitat, podríem dir-ne. Hi ha tota una història familiar bastant complexa, perquè Estefania no sap qui és el seu pare, no sap que Joan Ruiz de Corella, estan més o menys doncs, en un cert secret. Surt, per cert, us sona la balada de la Gàcia i l'Esmerla?
Sí, això
és. Un poema tan famós de Corella, doncs surt també amb aquesta novel·la, surt transcrit al final del llibre. Us sona Jaume Roig?
Home, l'autor.
També surt.
L'autor.
Exacte, és l'autor de l'Espill. Doncs surt també com un personatge d'aquesta novel·la. Clar, es fa una reconstrucció de la València del segle XV i surten molts personatges d'aquella època. Surt el Bernat Fenollà, el Joan Moreno, el Jaume Gasull. Surt, per exemple, les tertúlies literàries que es feien a casa de Berenguer Mercader, que de fet és una obra de Joan Ruiz de Corella, precisament. No sé si sabeu que es diu que el Sant Graal és a la seu de València, a la catedral de València. S'explica la història, precisament això. Hi ha referències a Ovidi, Homer, Lucas, Sant Agustí, Virgili, tant Petrarca, Boccaccio, Ausias Marc. Hi ha moltes referències literàries, però això us deia que és una novel·la que més que ser literatura, parla de literatura. Sí. La literatura és la veritable protagonista. També, com que al final de la primera part hi ha aquesta epidèmia de pesta, també hi ha referències, òbviament, no podia ser d'altra manera, a Boccaccio i el seu Decameró, perquè al principi precisament comença amb aquesta epidèmia de pesta que hi va haver a Florència. Bé, doncs, s'acaba aquesta primera part i el vaixell ha de marxar precipitadament, perquè hi ha aquesta epidèmia de pesta i no sabem què pot passar. I aquí ja us deixo amb la intriga.
Ostres.
Què passarà? El manuscrit arribarà finalment a Nàpols? Hi haurà alguna mort per causa de la pesta o per causa d'altres motius? Guerau finalment es podrà casar amb Estefania? Estefania veritablement estima Cristòfor? Resulta que de manuscrits n'hi ha dos. Surten dos manuscrits a dins d'una arqueta. Un és el de l'Espill i l'altre és d'un llibre d'hores, que tots dos han estat portats a casa de l'Estefania perquè l'Estefania els hi pinti les caplletres. Arribaran les dues arquetes amb els manuscrits al seu lloc? Hi haurà potser alguna confusió?
Moltes preguntes.
Hi ha moltes preguntes. És una novel·la que està molt ben feta, periòdicament surten fragments a dins de la novel·la de l'Espill i aquests fragments es confonen amb la realitat. Hi ha coses que passen a la realitat que ens expliquen que són idèntics als fragments que es llegeixen de l'Espill. Hi ha narracions, és una narració amb salts endavant i enrere amb el temps. Hi ha molts narradors, hi ha multiplicitat de narradors i com us deia abans, els personatges protagonistes canvien d'una part a l'altra. Aquest personatge que us deia ara, en Guerau, surt a la primera part, però pràcticament a la segona desapareix i surten altres protagonistes. És una novel·la molt ben feta, l'autora té un gran coneixement d'aquesta època. Penseu que aquesta senyora, l'Antònia Carré, havia sigut professora meva fa 20 anys de literatura.
Ara ho entenem tot.
No és qualsevol, és una persona que en sap molt de literatura medieval.
Ha sigut professora teva, deu ser molt important.
Sí, sí.
Si és professora teva...
Home, professora de la universitat, quan estudiava, fa 20 anys. Per tant, és una novel·la històrica, una novel·la on la literatura és la protagonista. No us explico més, perquè si no hi podíem estar tota la nit.
No, jo he estat molt, molt, molt poc temps.
Exacte.
Sí, com sempre.
A mi m'ha entusiasmat molt, la recomano moltíssim, i us torno a repetir la referència. Antònia Carré Pons és l'autora, és l'amor que mou el cel i les estrelles, Barcelona, Edicions Meteora 2015, 18 euros, 215 pàgines.
Molt bé, doncs vinga.
Gràcies, Francesc.
A reveure.
Ens veurem aviat.
Bé, bones vacances.
Igualment.
La crònica.
I ja tenim aquí a l'Octavi Serret des de la Franja de Ponent. Bon vespre, Octavi, què ens portes avui?
Hola, molt bona nit des de la llibreria Serret a Matarranya, a la Franja. Esta nit us voldria fer un repàs de lo que tinc previst d'aquest estiu, que comença ja. I que bé, que aquí al Matarranya estarem plens i que tindrem actuacions a base de bé. Comencem en les famoses trobades que jo faig els primers de juliol, que crec que us ho vaig comentar la setmana passada, que seria la primera trobada de nedadors de les comarques centrals catalanes cap al sud. En este cas estem parlant de que ens trobaríem el dia 31 de juliol. La idea que tenim, per mi, del Joan Pinyol, de preparar un llibre col·lectiu, el Joan Pinyol de Capellades, doncs ell és l'encarregat de preparar un llibre col·lectiu on farem referència a la frontera i per recuperar, diguem-li una altra vegada, l'essència de la frontera i per trobar-nos tots, que n'hi ha molts que realment encara no han acabat de vindre. Ens trobarem aquí al Matarranya el dia 31 de juliol en una trobada que aprofitaria per a fer una festa dedicada als 35 anys de llibreria que complisco en guany, concretament per al 15 d'agost. O sigui que això seria un avançament important en llibre col·lectiu per al dia 31 de juliol. Una de les trobades més importants de l'any és la Matarranya Negra. Matarranya Negra és un event que jo li dic Sant Jordi en negre, i si va fora al carrer, fem un muntatge espectacular en l'Ajuntament de Valdrobres, me tanque el carrer des del parc, diguem, des de l'Alcruze, o sigui, fem una espècie de Sant Jordi en què la gent, tant veranejants com la gent que té els crios al parc i tot això, bueno, fem una moguda molt, molt, molt xula en què jo isco en taules fora al carrer. L'any passat van tenir 44 autors, enguany estan previstos que siguin 36 o 38. La idea és de presentar una col·lecció de llibres col·lectius dins d'una col·lecció que es diu L'Orilla Negra, i això ho presentarem aquí en tots els autors implicats. Tindrem autors de la talla de l'Alicia Jiménez Barlet, tindrem el Fernando Marías, tindrem el Lluís Jor, tindrem el Lluís Bosch, Sebastià Benassar està per confirmar, tindrem el Josep Camps, tindrem el Pere Cervantes, tindrem moltíssima gent que vindran a disfrutar d'un final, diguem-li, d'agost, un final d'estiu, de lo més potent on disfrutarem també de les tapes del meu amic Álvaro Pradera, que ens prepararà per l'ocasió. Li farem un homenatge també a Vázquez Montalbán. Vull dir, pot ser un dia prou interessant dedicat al gènere negre i als amants del gènere negre. Això seria per a finals d'agost. I per a l'octubre tenim previst muntar una jornada de les bones de novel·la negra aquí a Barcelona, cosa que farem també presentant-ho al mes de juliol. Al mes de juliol us presentarem tres festivals que tenim concretats, que un és la Matarranya Negra, l'altre és Rocubulles Noir, aquí a Barcelona, i ne tenim un parell més que aquells iran per a l'octubre. Des d'aquí, des del Matarranya, des de la llibreria Serret, desitjo que passeu un bon estiu, ho disfruteu, que si veniu pel Matarranya aquí em trobareu, lògicament, i que sobretot tant el dia 31, que serà molt xulo, que ens trobarem tant narradors com poetes de les comarques centrals catalanes que vindran tots cap al sud, i la idea és de trobar-nos tots en un llibre col·lectiu, això serà per el 31 de juliol, i si tots agrada el gènere negre és qüestió de vindre el dia 27 d'agost al Matarranya, en dissabte també, i disfrutar del gènere negre i d'un final d'estiu clamorós. Que passeu un bon estiu, que ho disfruteu i que, bueno, ens trobem una altra vegada a l'octubre.
Moltes gràcies, Octavi. Molt bon estiu i bé, ens trobem a la següent temporada. I ara aquí tenim el telèfon en Pau Vedell des de les Illes Balears i Pitiüses. Bon vespre, Pau.
Bon vespre, com esteu, família?
Doncs mira, aquí una mica apurats de temps, com sempre.
Bé, això està bé, això vol dir que hi ha molta revolució i que teniu moltes ganes de parlar i de començar l'estiu.
Exacte. S'acaba la temporada i es diu tot. Què ens portes avui, Pau?
Vinga, un parell de coses ràpides i així podem anar a la platja tots. Vinga, demà dimecres 15, a 7:45, el Drap Màgic, la llibreria aquesta tan coneguda de Palma. Hi ha l'Esperança Camps, recordeu que era la consellera de Cultura del govern de l'Illa Balears fins fa uns dies, presenta la seva novel·la L'Illa sense temps, a càrrec de Biel Mesquida i de Sebastià Perelló. És una novel·la publicada a València, em sembla, i que, pinta molt bé. Per tant, això demà a 7:45 a Drap Màgic. Després, el divendres, hi ha una presentació demencial. Demencial perquè s'hi ha d'anar, s'hi ha de ser, si sou a Mallorca, perquè és un llibre molt esperat i és l'obra completa, l'obra poètica de Guillem de Fac. Ha publicat el Gall Editor fa poc i es presenta al claustre de Sant Domingo de Manacor, amb personatges interessants com el Bernat Nadal, en Joan Mas i Vives, i actors com el Joan Gomila, Antoni Riera, etc., que recitaran els seus poemes. Això serà a 8:45 de la nit. És una presentació de poesia de les més esperades d'enguany. El dissabte 18, a les 8 de la tarda, ens traslladem a Ciutadella, a Menorca, on Jovi Lozano presentarà la seva novel·la El traductor, a la llibreria Va de Llibres, ja sabeu, carrer Canisset, número 9, em sembla, i presentarà ell, perquè és un showman, i per tant no necessita ningú que el presenti. Si sou a Menorca, just abans de les festes de Sant Joan, passeu per la llibreria a les 8 de la tarda. Així mateix, pels que sigueu pel Maresme, d'anar a la presentació de l'antologia d'emergència de Ventura Matller, dia 9 de juliol, a l'obertura del Poesia i Més, que aquest any serà a Mataró. i bueno, per ser breu, dues indicacions. Si heu de venir a Mallorca aquest estiu, si hi quedeu, perquè hi ha molt turistes, hi ha molt turistes. Crec que no acabareu a la platja. Si no acabeu a la platja, hi ha la possibilitat de tenir un llibre o una app del mòbil que es diu WoW Mallorca, walkingonwards.com. Són rutes literàries arreu de Mallorca. Són molt interessants. Hi ha moltes explicacions, molta informació, molta literatura i són diferents rutes arreu de Mallorca. Per tant, WoW Mallorca, trobareu l'app i el llibre de llibreries. I s'estrena una altra vegada el Premis Mallorca, el Premis de Literatura, tant de narrativa com de poesia, editats, bueno, amb el patrocini del Consell de Mallorca, i vos podeu presentar fins al 13 de juliol. Recordeu que era un premi bastant ben dotat i molt de prestigi, fins que la Maria Antònia Munar va anar a la presó i es va acabar. Per tant, ara torna, no la Maria Antònia, sinó el premi,
molt
i
bé.
Teniu aquesta oportunitat. I res més, bon estiu i passeu molt bones vetllades.
Moltes gràcies, Pau.
Gràcies.
Igualment, i ja ens veurem a la propera temporada. Bon estiu.
Esperem.
Igual.
Una abraçada.
Ningú no et pot fer-te sentir-te inferior sense el teu consentiment. I això ho va dir Eleanor Roosevelt, una política nord-americana del 1884 al 1962.
Molt bé, després d'aquesta frase que ha fet l'Esra, una notícia a última hora, no hem fet noticiari, però hem de dir que fa pocs dies, a la primera trobada ARC de literatura en català, s'ha presentat oficialment al canal ARC TV i el programa Tas de Lletres. Si us interessa més informació d'aquest fet, aneu al blog https://tasdelletres.blogspot.com.es. Aquí teniu informació sobre això d'aquí i sereu un programa que està implicada la nostra companya Sílvia Romero, que diguem-ne també forma part d'aquesta presentació d'aquest canal de televisió literari. Per tant, des d'aquí esperem que tinguin molts èxits i el recomanem.
Doncs així acabem i la temporada d'aquest any. Esperem que tingueu molt bon estiu.
Que tingueu molt bones vacances també.
Exacte,
que gaudiu, relaxeu, aneu a la platja si podeu.
Exacte, o fer la ruta literària a Mallorca.
O us aneu a la Franja de Ponent, que
exacte, també
hi ha molt de literatura negra.
I bé, esperem veure-us i que ens escolteu en la propera temporada.
Esperem que ens escolteu i que estiguem sempre amb vosaltres. Ja sabeu que podeu fer tots els comentaris al Facebook, des d'allà us donem totes les notícies que calgui. Fins llavors, doncs.
Gràcies per escoltar-nos.
Participen en aquest programa de Tirant de Llibres les persones conductores Francesc Pina i Esra Sulgic, la col·laboració de Maria Danés i les corresponsalies d'Empar Morelló, Sílvia Romero, Pau Badell i Octavi Serret, amb el suport tècnic de Ponset Ràdio i amb la coordinació i direcció general de Joan Roviralta. Trobareu tots els programes ja emesos a santsaloni.cat/ràdio a la carta, apartat Tirant de Llibres, i també al Facebook del programa.